Clavats, 2:15 del matí d'aquest dilluns de novembre, 19 de novembre de 2012. Sergio Morales,
què tal?
Aquesta hora ja sabem què vas veure ahir. De fet, ahir, aquest cap de setmana, has repartit bastant la feina.
Sí, perquè hi havia bastanta feina per veure aquesta setmana. Per una part, sobretot diumenge, ahir vam tenir un dia molt, molt mogut, amb sobretot esports, molt, molt interessant. Teníem al migdia el futbol sala, la final del Mundial entre Brasil i Espanya.
Que per Marca TV, a 2:15.
Sí, senyor, que va guanyar a Brasil a l'últim instant del partit, van fer un gol.
És el que té aquest esport.
És el que té, però molt, un partit molt emocionant i bé, molt divertit. La veritat, pels que no seguim habitualment aquest esport, és molt agraït veure un esport tan entretingut com és el futbol sala. Per la tarda vam tenir la Fórmula 1 i per la nit vam tenir, per una banda, el debat de TV3 i per l'altra banda, els Salvados, per qui no volgués tanta càrrega política en aquell moment. I pels que no interessés res del món en aquell moment, podíem veure l'Una Nueva, Antena 3, amb l'Eduard Cullen i companyia, mossegant, o no, perquè mossegant poquet. En fi, millor quota de diumenge per cadenes, es van dur el gat a l'aigua Antena 3 amb la Fórmula 1 al Gran Premi dels Estats Units, amb un 35,8%, amb alguns...
Això és molt.
És molt, ara et diré, 4 milions d'espectadors, més de 4 milions d'espectadors, que bé, és moltíssim i està molt i molt bé en aquesta hora que hi hagi tants espectadors. Per tant, enhorabona a Antena 3 per aquest percentatge de share. Telecinco en va ir d'un 15%, es manté. Televisió Espanyola va guanyar a Salvados amb una pel·li a Palusa amb un 14% i Salvados una miqueta menys que el que estem acostumats, amb un 11,3%. Té una explicació, només un 13%, un 14%, però hem de tenir en compte que el de Salvados té un gran públic a Catalunya.
Què feien els catalans ahir a la nit?
Veure el debat de TV3, això mateix. I és que el debat de TV3 sí que es va endur el que es pot dir el gat a l'aigua, com dèiem abans, i és que més de 850.000 catalans van estar pendents d'aquest debat. Això suposa un 25% de quota de pantalla, i és que en el tram final, com van fer, diguem, els parlaments mirant el públic, un 35% dels catalans van estar veient aquest debat. Un debat que jo crec, sincerament, que hauria de ser retransmès no només a Catalunya, sinó a tot l'estat espanyol, perquè és una cosa que penso que interessa a la resta de ciutadans de l'estat, en aquest sentit.
Recordem que ahir el debat es passava per TV3, per Catalunya Ràdio, per 324 i 324.cat.
Sí, senyor. Jo ho vaig seguir per 324.cat i he d'admetre que va anar molt, molt bé l'streaming. Per tant, des d'aquí una bona feina feta des de TV3. Una feina que no es fa igual de bé, per exemple, en Canal Plus, que és una televisió de pagament i que si l'has de veure per internet, malgrat ser tot legal, vull dir, tu tens el teu abonament i pots veure Canal Plus a través d'internet. Doncs es veu fatal. Així de clar, o sigui, es cau cada 2x3 i TV3, sense haver de pagar ni res, tenen un servei de streaming boníssim. Per tant, des d'aquí, molt bona feina.
El servidor, de fet, d'altres cadenes, com per exemple ara 4, també ha rebut en algunes ocasions crítiques dels seus seguidors, pel que comentàvem, per la... el que ofereixen a través del web,
l'entitud sobretot i caiguda del servidor, que això no hauria de passar a la televisió. Més audiències, passem a dissabte. La gran triomfadora de la nit de dissabte va ser El Gran Debate, amb quasi 2 milions d'espectadors, un 15,1%, seguit del pel·lículon d'Antena 3, que eren Los Tres Mosqueteros, amb Orlando Bloom, amb un 15%, i també una altra pel·lícula d'Antena 3 que la van emetre una miqueta abans, amb un 13%. Per tant, Antena 3 que va molt bé aquest mes, però hem de dir que amb els últims resultats d'informatius i tota la pesca han quedat una miqueta per sota de Telecinco, però vaja, segurament Antena 3 aquest mes serà qui guanyi, diguem, aquest rànquing d'audiències. I divendres no hem trobat tampoc massa cosa, l'única cosa que va destacar va ser el Sálvame Deluxe, que va aconseguir un 17% de l'audiència, que és moltíssim per un programa com aquest. De fet, em vaig trobar un amic l'altre dia pel carrer que feia molt que no veia, li vaig dir, què tal la vida? I em va dir, doncs fatal, perquè ahir vaig veure Sálvame, em va dir. Bé, en fi, no passa res, pot veure Sálvame i ningú t'haurà assenyalat pel carrer, però bé, bona audiència del programa de Telecinco. Dijous també va tenir molt bona acollida a Mar en Tiempos Revueltos, amb un 23,7%, va ser l'últim capítol de la temporada. Això és a 4:45 de la tarda, per tant és una audiència molt i molt bona per aquesta hora i amb quasi un milió d'espectadors, per tant està molt, molt bé aquesta audiència. I també podem destacar la ruleta de la suerte, que dijous va fer un 20% de l'audiència, que és una barbaritat. Per tant, però vaja, a part d'això, poca cosa més. I la Voz d'aquesta setmana ha quedat una mica relegada, no s'ha sabut massa i no ha aconseguit les bones audiències que estava aconseguint la resta de les setmanes anteriors. Per tant, no sé si es desfiltrarà l'efecte a la Voz, però de moment aquesta setmana ha fet una baixadeta.
I si em deixes tornar el diumenge, Sergio, com dèiem, la final per Marca TV entre Espanya i el Brasil de futbol sala va estar a prop del milió d'espectadors, hi va haver el gran premi de la Fórmula 1 que es va endur l'audiència més alta, amb aquest 35,8% de share, i Gandia Shore va marcar mínim a MTV, però vaja, es manté fora amb un 2,9%.
Sí senyor, és que és la gràcia de l'MTV, que sempre té aquests percentatges que, tenint en compte, és que és molt important això, són cadenes secundàries. Un 2,9%, jo crec que la 2 no somia en fer-lo ni tan sol. I és una llàstima perquè la 2 fa molt bona programació, o almenys en feia. Un 2,9% és una molt bona audiència, i Gandia Shore, que no baixa el pistó, i que, per cert, els protagonistes d'aquesta... aquest reality, anava a dir aquesta ficció, perquè és tot tan exagerat que a vegades costa de creure que sigui cert, han signat per una segona temporada. Per tant, tindrem Gandia Shore per estona.
Això acaba de començar.
Acaba de començar, però pensa que això està gravat de l'estiu i ara cal ja preparar...
Tornar a gravar.
Exacte. Ara la cosa és veure què faran, perquè recordem que els altres programes de la sèrie Shore, de Jersey Shore i Jordi Shore, els personatges marxen del seu lloc, perquè marxen de Gandia, en aquest cas, per marxar a un altre lloc, diguem, més estiuenc encara, i fer de les seves allà. Bé, veurem com segueix aquest reality.
Sabem que hi ha feina, tu has enviat ja el currículum, no?, per fer de càmera o de participant.
No, jo o hi participo o no hi vaig. Això és així. En fi, comentem una miqueta el debat de TV3 d'ahir. Molt bona audiència, quasi un milió de catalans van poder veure aquest debat. Un debat que era inèdit, en el sentit que hi havia 7 participants en aquesta ocasió. Ja n'havien vist molts, 6 com a màxim, era el que havien vist en altres ocasions. En aquesta ocasió, amb l'entrada de Solidaritat al Parlament, n'hi havia 7 de candidats a la presidència de la Generalitat, això sí, els que estan al Parlament. Bé, un debat que per mi va ser bastant divertit, en el sentit que tothom es va repartir uns amb altres, televisivament va ser bastant divertit. Però el problema, 7 persones, allò era un grigall. Això, i és molt, molt complicat de controlar.
De moderar, per Ramon Pellicer.
Exacte. Van fer 2 blocs només, quan en un debat potser amb menys persones haguessin estat bastants més blocs. I uns blocs que van estar contaminats constantment pel tema del moment, que és la consulta per la independència, que seria el gran tema, i és normal que es parli d'això, però hi havia molts més temes que poder s'havien hagut de parlar. No es va parlar en cap moment pràcticament de la llengua, no es va tractar aquest tema, i també moments molt divertits va deixar aquest debat, sobretot amb en Pere Navarro, amb els seus dibuixos a la seva llibreta, i també amb l'enfrontament López Tena amb el moderador, el Ramon Pellicer, que s'anaven fent
la guitza.
Exacte, pel temps, que el López Tena es queixava tota l'estona que no li deixaven prou temps per fer les seves intervencions, i el Pellicer li recriminava que tallés. A mi em va semblar igualment que no parlava tant el López Tena, també ho he de dir. Sé que quan parlava aprofitava la paraula, però la Sánchez Camacho xerrava 1000 cops més i ningú la tallava. Per tant, aquí el Pellicer podia haver estat una miqueta més igualitari entre els dos. A nivell tècnic, molt bé, molt correcte, no era gens complicat aquest debat, si m'havies d'enfocar qui xerrava i ja està. I em feia molta gràcia també, per cert, que cada cop que enfocava l'Artur Mas estava mirant a càmera, una cosa bastant, bastant curiosa, que el president només mirava a càmera. Ostres, a mi em feia una mica de mal rotllo i tot, eh? L'enfocaven quan estaven parlant amb ell i ell mirava a la càmera. Ostres, amb una mirada... Llet! Ostres!
Preferia seguir el debat, segurament a través de les pantalles que hi haguessin a plató.
Exacte.
Era un d'aquells programes, en aquest cas era un debat electoral, que tu haguessis recomanat abans de veure tenir el Twitter en mà?
I això era imprescindible. El Twitter, com sabem, ho va dir el Ramon Pellicer quan va acabar el programa, va dir que va ser trending topic mundial, ja no a Catalunya o a Espanya, sinó mundial. I és que el Twitter, per veure segons quins programes, és una joia, perquè és un plus. Allò que sortia abans dels mensajitos que sortien a baix de la pantalla, allò ha desaparegut, ja no té cap sentit, i menys amb el Twitter, que a més és gratis, això d'entrada, i molt divertit els comentaris que hi havien, i qui més va rebre el pobre va ser el Pere Navarro, candidat socialista, que va rebre per tot arreu, però és el que té, si te'n poses a la televisió i hi ha Twitter de pel mig, qualsevol ficada de pota que facis, sortirà a la xarxa. Això no hi ha...
No el vau anar a rebre, no el vau esperar després, no?, la seva arribada a Terrassa.
No sé si no s'hi va tornar, no se sap d'ell, eh? Aquest matí estava als matins de TV3, però vaja, a saber...
Potser s'hi va quedar, vols dir, ja.
Jo crec que sí, s'hauria de quedar per allà a esperar, perquè, pobre, no va tenir el seu dia, això està clar.
Avui, Sergio, el que vas veure ahir, a banda d'analitzar audiències, com sempre, fem una recomanació. Avui recordem un personatge, recordem la cara més visible de la televisió infantil dels anys 90, com va ser el Pallasso Miliki.
Exacte, avui volem retre homenatge a un dels grans, no només dels 90, que també va tenir molta presència, sinó des dels anys 70, que ja coneixia Miliki.
¿Cómo están ustedes? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Más fuerte todavía, ¿cómo están ustedes?
Doncs Miliki, Emilio Aragón Bermúdez, va morir ahir als 83 anys d'edat. Morint ell, ja no queda cap pallasso de la tele, diguem, dels originals. El Fofó i el Gavi també van morir ja fa bastants anys. I bé, marxa un dels referents de la programació infantil, ja no només de... no diré a nivell europeu, perquè no sé quina repercussió ha tingut aquest home a nivell europeu, però sí que a nivell iberoamericà sí que ha tingut molta repercussió. Recordem que els pallassos de la tele no només els van haver aquí a l'estat espanyol, sinó que van marxar també a Sud-amèrica, i allà van crear escola, com per exemple amb els Trilocos, que això ho emetien a la 2 als anys 90, quan van acabar els pallassos de la tele, el que es veia a la televisió com a referent pallassil, podríem dir, eren els Trilocos, que eren molt, molt semblants, era el mateix esquema, tres pallassos que feien els seus embolics en un plató en públic, sempre nens, que eren el seu gran balador en aquest cas. Miliki, molts anys de trajectòria, més de 40 anys de trajectòria, al capdavant de la família Aragó, una família, diguem, amb solera en aquest sentit, pallassos de tota la vida, i ara han canviat molt la seva trajectòria. Per tant, jo el que em preguntava quan ha mort aquest home és què queda dels pallassos de la tele ara, i és que queda molt, molt, molt poquet. Sí que és cert que l'Emilio Aragón fill, el Miliquito, el médico de família, per entendre, sí que li han anat molt bé les coses, té una productora, Globomedia, amb programes que han funcionat molt bé.
I la productora ja era pare fundador a Miliki, Emilio Aragón Bermúdez.
Això mateix, ha anat molt bé aquesta productora, Siete Vides, Aida, totes aquestes sèries són d'aquesta productora. Per tant, és el que queda, diguem, és el gran llegat. Jo el que em preguntava més enllà de què queda de la família Aragón és què queda, quin resultat ha quedat això a la televisió que podem veure ara. I de fet, molt, molt, molt poqueta cosa. De fet, humoristes que siguin de l'escola dels pallassos de la tele n'hi ha molt, molt poquets. Potser podríem anomenar-los amb una mà. Tindríem els quatre que fan senyores que són el David Fernández, el Florentino Fernández també, el José Mayuste. Aquests sí que podrien ser una miqueta d'aquesta escola, però queda molt, molt poquet. És un tipus de televisió que ara no tindria cap mena de cabuda en els temps que corren, però sí que dona molt bons records. Això és inevitable. I va marcar a un parell de generacions. De fet, el Miliki va treure un parell de discos, uns quants discos. Un d'ells es deia A mis niños de 30 anys, i al cap de poc temps va treure A mis niños de 40. I és que era una generació que... moltes generacions que han estat marcades pels pallassos de la tele. I compta amb el Miliki, perquè a vegades el podem prendre una mica en conya, però aquest home té dos Grammys latinos. Un l'any 2000 i una anterior per un altre CD, una recollida de cançons infantils. Per tant, molt bona feina la que es va fer des dels pallassos de la tele, una feina que va començar l'any 72 amb emissions a l'estat espanyol, després va haver de marxar a Sud-amèrica, com comentava, va tornar l'any 83 i vam tenir Miliki pallassos de la tele fins a l'any 95. Es diu molt ràpid, són moltíssimes generacions. Potser la nostra és la que menys ens ha tocat, perquè ja teníem més cadenes de televisió per escollir, però una època en què només hi havia una televisió, una programació infantil com aquesta, en aquell moment de qualitat, amb bon humor, ben pensada, perquè als nanos els encantava, donava bons valors, igual que en el seu moment donava bons valors Barrio Sésamo, doncs els pares de la tele no entregaven mals valors als nanos. I fins i tot ja, imagina, fins on arriba la cosa, que l'any 2009 va sortir a la venda un videojoc de 5 Star, d'aquests de karaoke, protagonitzat pel Miliki. Per tant, un llegat que no acaba amb la seva mort.
Que ha arribat fins als últims dies.
Evidentment. L'única cosa que em preocupa a mi de la mort del Miliki és que el seu llegat, diguem, com a pràctica, no es manté. Això sí, com el record sí que es quedarà sempre, és evident. Un dels personatges televisius més importants dels últims 40 anys, això seguríssim, i que va deixar una frase molt, molt bona que li va dir al Florentino Fernández, a un altre humorista. Li va dir: "Hay que hacer reír, pase lo que pase". Doncs bé, passi el que passi. I més amb els temps que corren, aquesta màxima s'hauria d'aplicar moltíssim. L'humor és molt important i això ho tenia molt en compte el Miniki, que ho va dur a terme fins a l'últim moment, fins que la salut li ha permès, i ahir, com dèiem, ens va deixar.
Doncs si en aquesta secció parlem d'audiència, sens dubte, Los Payasos de la Tele va tenir molta audiència en els seus dies, Sergio.
Exacte.
I avui no podíem deixar passar l'oportunitat de recordar aquell programa i la figura de Miniki Emilio Aragón Bermúdez. Ho deixem aquí?
Ho deixem aquí, ja sé.
2 minuts i tenim la Dora Janet nosaltres.
El teu dia a dia, a Sant Cugat a fons.